Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Aquí estaven amb una mica allò per fer una certa juguesca, per començar. Manu Rodríguez, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Sou regidor.
Soc regidor.
Sou de Valens.
Soc de Valens.
Però no sou regidor de Valens.
No, no tenim grup municipal perquè soc regidor no escrit de l'Ajuntament de Sitges, però tenim un equip entre els regidors Tendero, Lores i jo mateix, que som, ens diem, autoanomenem l'equip Valens. Com que formalment no podem dir grup municipal, doncs ens autoanomenem doncs, equip.
Oh, és que qui va escriure la nota, la darrera nota, Valens Sitges denuncia l'augment del 10,8% de les tarifes de la piscina, diu la nota textualment. Manu Rodríguez, concejal de Valens en Sitges, jo pensava, tade, aquí algú se li ha escapat el boli.
Bueno, no, formalment no, però a la pràctica sí, és així. És a dir, jo estic defensant des d'uns colors ara, no, que des del propi Ajuntament, tot i que, malgrat que d'on vaig sortir en aquell moment no defensava, com jo i els meus companys creiem, i tot l'equip de Sitges, que el municipalisme, no? I l'acció municipal i el parlar de les coses del municipi, doncs crec que en aquest punt doncs, estem parlant com a nova formació política i que també estic com a candidat de cara a les properes
eleccions. Ara jo us diria, però com a home de lleis i ortodox, formalment, oi que regidor de Valens?
Bueno, formalment el secretari, les actes i les convocatòries no diu res d'això.
Allà ho he venit.
Evidentment.
Àngels Castilla. I que salga el sol sí. Por Antequera. Bé, en qualsevol cas, ja ho saben que a la roda de portaveus estem ara en aquell llindar de... Tenim un regidor no escrit, que és el candidat de Valens, i estem en aquell moment de la legislatura en què les línies sempre... diguem-ne que es dilueixen o d'alguna forma no són tan definides com a l'inici de legislatura. En qualsevol cas, acaba una legislatura veritablement...
Complicada.
Complicada.
Complexa. Dissociada de la realitat, desgovernada en alguns casos i crec que fins i tot en moltes mancances i incongruències dintre del propi govern.
Fem al revés. Què creieu que ha estat el millor d'aquesta legislatura?
Potser, i t'ho diria en total honestedat, l'acció de l'oposició. Crec que en aquest cas sí que hi ha hagut oposició. El problema és que ara no podria dir res de bo de l'actual govern perquè no han estat transparents ni han volgut escoltar a la resta de grups que representem el conjunt, a una gran part de la ciutadania.
Doncs deixeu-me que us ho pregunti així. Aquesta oposició, la feina de la qual valoreu també, en el seu dia s'hagués pogut unir més? O el temps ha demostrat que hagués pogut funcionar un pacte amb l'oposició?
Absolutament.
Absolutament?
Sí, jo crec que hi ha hagut... potser és una qüestió de tarannà personal, una mancança de confiança. No, en cap moment jo crec que s'ha trencat cap confiança, perquè des del minut zero, especialment l'alcaldessa i el grup de l'alcaldessa no han dit en molts casos la veritat, sobretot a preguntes que fèiem a última hora, no al ple, i hi ha hagut una mancança d'informació. Jo crec que no han estat ni participatius ni transparents. Han intentat, bueno, sempre tirar endavant, sempre en surts, en nyaps, i situacions, doncs, a veure com sortim d'aquesta, no? Però nosaltres, de fet, hem estès la mà en moltíssimes ocasions per el tema de la piscina, el Club Natació Sitges, per exemple, per intentar, doncs, a trobar una solució definitiva. No?
Ara ens hi posarem en això, a veure com ho veieu, si és que ho continueu veient igual, però dèieu, heu intentat...
Hem intentat, hem estès la mà, hem intentat ajudar en moltíssimes ocasions i, per l'altra banda, només hem rebut desconfiança, menysteniment i, sobretot, bueno, en molts casos, doncs, coses que jo no crec que valgui la pena dir ara, no? Però, en tot cas, nosaltres hem estat una oposició responsable. Crec que no només nosaltres, sinó també la pròpia la senyora Gallardo, la pròpia senyora Gasulla, també han estat honestes i responsables, i jo crec que aquí hem intentat, doncs, com a mínim, que hi hagués o que fos un mandat diferent, no? I principalment també parlo de la primera etapa del mandat on teníem la pandèmia, on nosaltres vam intentar ajudar el més possible, però bueno, sembla que les coses no... no les hi ha una qüestió, no sé si de percepció, desconfiança, deslleialtat per part del govern respecte a la resta de membres del plenari. I bé, hem fet el que hem pogut des de l'oposició.
Hi ha un abans i un després de la pandèmia? En el tracte o en la manera de...?
Jo crec que no. Jo crec que nosaltres hem volgut integrar-nos en comissions, en consells, en taules de participatives. De fet, no sé si us en recordeu que el 2020, en plena pandèmia, es va parlar, no, d'aquella taula estratègica, de reconstrucció i tal, no va arribar enlloc, perquè finalment va ser el propi govern, la pròpia alcaldessa, que no van voler que això tirés endavant. I després en moltíssimes coses, no? Parlo també de la piscina municipal, parlo també ara en el tema de les llars d'infants, ens van fer una reunió, però jo encara estic esperant que no sé si l'alcaldessa o el regidor delegat, no, el senyor Martínez, en truqui i en digui, escolta, això ha quedat així, no? M'he hagut d'assabentar tot per via de nota de premsa i pels mitjans de comunicació local, perquè és que si no tenim cap tipus d'informació.
Ho referiu a la reunió del dimarts passat, va ser?
La solució definitiva i veure com està tot això, perquè jo encara estic amb la proposta aquesta que va plantejar l'alcaldessa, va posar sobre la taula respecte al tema de la municipalització del servei, que encara la licitació havia de tirar endavant i que no tenien cap solució. Bueno, ara voldria saber en quin punt estem, perquè encara no he tingut cap tipus de comunicació.
Comencem per aquí, per allò del marc legal i com ho veieu. Uh-huh. I amb tota la franquesa.
Sí.
En el moment en què està aquesta licitació, uh-huh, es pot fer marxa enrere de la licitació? Cal argumentar-ho molt bé per fer marxa enrere d'una uh-huh licitació i dir-li a la persona que ha licitat, escolta'm, això s'atura... i no em demani res perquè no em demana res.
En el punt que estem, a hores d'ara, jo em falta informació.
D'acord.
Per part del govern i especialment per part de la regidoria i de la pròpia alcaldessa, perquè ho porten tot això d'amagat. En tot cas, el que et puc dir, que des de la darrera reunió, des del punt de vista legal, era inviable tirar enrere
això és el
tot
que
això.
Uh-huh.
Però sí que és cert, jo en aquell moment vaig plantejar, igual que la senyora Gassó i la senyora Gallardo...
Us esteu referint a la reunió de tots els grups polítics la setmana passada amb les educadores, eh?
Efectivament. En aquell moment nosaltres vam demanar la possibilitat de parlar amb l'empresa licitadora, veure si pot assistir de bona fe i veure de quina manera podem articular una millor licitació. El que no entenem, no, és que la licitació porta des del mes d'abril, que es va tirar endavant, que portem molts anys, especialment els darrers del darrer mandat, amb el tema d'Educare 21, tot el tema de les educadores, tot el tema de les nòmines, i que després la licitació es torni a fer sense cap tipus de participació ni de les treballadores. I quan veuen que el marrón és tan gran i la situació és tan complicada, doncs diu, escolta, que farem la municipalització. Malgrat que tenim un informe del propi govern que descarta taxativament aquesta municipalització i que a mi personalment no m'han passat. He hagut d'aconseguir-ho per altres vies, per part dels treballadors.
Heu pogut veure l'informe?
Sí. Sí, però l'heu
pogut veure a través de les treballadores?
No del propi govern.
No us l'han passat, diguem-ne, com ha estat una reclamació de l'oposició en aquests dies? L'heu tingut, però l'heu pogut veure?
Hem pogut, bueno, veure una mica i el que... A veure, el que
us ho pregunto perquè quan teníem el regidor Xavier Salmerón ens comentava que en aquest informe es diu que no ara, però que d'alguna manera hi ha uns certs criteris sobre com es podria... Uh-huh. Tirar endavant un procés de municipalització.
Sí, això ho explica.
Sí, això ho s'explica.
Sí,
és a dir,
sí,
que d'alguna manera no és un no taxatiu.
Home, a veure...
Perquè hi ha diguem-ne, una certa proposta de futur en aquest informe de dir, si voleu municipalitzar, heu de partir de tot això.
Un govern que s'autonomena d'esquerres, un govern que diu que municipalitzarà tot, un govern que diu a la ciutadania bueno, que tenim calés i que podem fer moltes coses. I, en canvi, hi ha un informe que... L'informe... Perdoneu, és que l'informe el van demanar ells, no nosaltres, ells mateixos. I aquest informe diu això. Ells poden fer el que vulguin, malgrat tinguin aquest informe, perquè, de fet, des de l'any 2021 ens ho podrien haver passat, podrien haver donat compte d'aquest informe, no ho van fer, no?
Aquest informe us convenç, més o menys?
Aquest informe és un informe tècnic, és a dir, valora econòmicament i legalment la possibilitat de la municipalització. En relació al tema de ràtios, es veia que en aquell moment, doncs, el 21 no era possible, no. Uh-huh. I no només de ràtios, sinó també parlava de la situació econòmica, sanejada de l'Ajuntament, i ara també la situació ha canviat perquè tenim el tema
la gratuïtat
de 0 a 3 anys. No? És a dir, hi ha moltes coses que han canviat. Jo, en aquella reunió, li vaig dir a la senyora alcaldessa: crec que és el moment de demanar un nou informe, actualitzant aquest informe per tenir una eina legal per dir, escolta, ho fem per aquesta via, no? La resposta de l'alcaldessa és que, clar, és que el que tu vols és perdre mesos. A veure, vostès han tingut 4 anys per tirar-ho endavant i saben perfectament que la situació i les ràtios van canviar, com a mínim, des de l'abril d'aquest any, o sigui, del 2022, perdoni, i evidentment podien haver fet una nova licitació o fins i tot municipalitzar el servei.
Doncs anem per les dues qüestions. Perquè, deixant de banda la que plantejàveu, que entenc que se us va dir que no, de dir-li a la futura empresa que ha licitat si, no sé si dir, si es podia esperar o uh-huh. si d'alguna manera podríem arribar a un acord, que això suposaria, per altra banda, dir-li a l'actual empresa que aguanti una miqueta més.
Sí.
Estan com estan les coses, que sí. Tampoc sé si l'actual empresa diria, bueno, escolti'm, que jo ja no puc més i em peta el cap a mi. És que ho dic perquè no sé si en la vida real potser a l'empresa que vol licitar estaria d'acord per allò de dir, bé, sóc jo qui accepta mm-hmm. les regles de joc de la licitació i em ve de gust gestionar, i per tant, mira, si m'haig d'esperar una mica més, m'espero, però clar, l'empresa actual, no sé si jo diria, mira, ara què em diu vostè? Que m'esperi 2 mesos i aguanti 2 mesos més i 3 mesos més?
Doncs han acordat la pròrroga.
Han acordat la pròrroga.
Ho han fet, el govern, i no ens ha informat. I jo m'he
assabentat. És a dir, Educare 21...
Continuarà.
Fins...
Jo encara no conec els motius ni la situació. El que sí que et puc dir, que no sé si va ser la darrera junta de govern local i l'última comunicació es va anunciar que s'acordava per part de l'alcaldia la pròrroga de l'Educadre 21. Per tant, yeah. A mi se m'escapen moltes coses.
D'acord. La segona, sí. Si podeu portar un vas d'aigua, aquests vasos de plàstic tan sostenibles són molt lleugers, massa. Sí. Massa quan els arguments es fan valer. La segona, consideraríeu la municipalització?
Sí.
Des del punt de vista, sí.
Sí. I no només al servei de llars d'infants, nosaltres presentarem propostes...
Ara algú us dirà, bueno, però això no és pas un criteri ideològic de...
Depèn. És que pots perfectament defensar una municipalització si és adequada pel servei, si és adequada també, si econòmicament és viable. És a dir, jo no crec que sigui una qüestió només ideològica. També, perdonin, però també és ideològic a determinats sectors o entitats de socials externalitzar serveis. I això és ideològic, també.
Sí.
I això és una externalització que sobretot fan partits d'esquerra. I en canvi hi ha municipalitzacions que també han portat partits de centre o fins i tot partits de dreta. No? Uh-huh. És a dir...
Però que dic jo... que en el sentit que uh-huh. algú que us pugui dir, no, ara pugeu al carro de les municipalitzacions... Vostès creuen que la municipalització és possible?
En aquest cas, jo crec que sí.
I que seria, fins a cert punt, adequada o bona?
Sí, s'ha d'estudiar.
S'ha d'estudiar.
Així, el que jo vull, com a mínim, per poder tirar endavant aquest dictamen, o sigui, aquesta municipalització, que és un procés que serà llarg, un informe per, no només d'intervenció, per veure la viabilitat econòmica i la situació que podem tenir i que representarà pel conjunt del pressupost, sinó també legalment, és a dir, aquesta viabilitat legal.
Per tant, entenc que si en el proper ple municipal del mes de febrer es posa sobre la taula el que s'ha anunciat aquests darrers dies, que és el compromís uh-huh. de començar a posar en marxa uh-huh. el diàleg per redactar el que poden ser les bases d'un futur procés de municipalització. Uh-huh. Els tres regidors no adjunts estarien d'acord?
En aquest cas, des de València, evidentment. Els tres regidors, el senyor Tendero, la Maria Lores i jo mateix, estem d'acord en estudiar aquesta municipalització. Creiem que pot ser viable, però necessitem un informe que, com a mínim, se'ns doni amb uns temps prudencial, que se'ns faciliti tota la informació, que hi hagi sigui un procés transparent per part del govern, però el problema és que, primer, ni tenim temps per portar-ho endavant en aquest pel que queda mandat, i en segon lloc, no ens fiem de... No tenim confiança en aquest govern.
Per tant, en aquest estat de coses, les que més han de confiar en tot plegat han de ser les educadores.
Absolutament. És un brindis al sol, això, eh? És a dir, segons el...
Sí?
Sí, evidentment, perquè tots els... Fins i tot, si hi hagués unanimitat per tots els membres del plenari i diem, escolta, tirem endavant la municipalització, però al mes de maig surten nous grups que no tenen res a veure amb els que estem actualment, doncs això dependrà del futur. Per això dic, és a dir, estem en un sistema democràtic i la ciutadania, els sitjatans decidiran en el proper mes de maig qui seran els seus representants.
Us faig la pregunta a l'inrevés, com que en sou coneixedor de molts casos. Esclar, pots creure o no pots creure. Mm-hmm. Si continues amb la vaga, què guanyes?
El tema de la vaga és una decisió personal de les treballadores.
Està clar.
Absolutament.
Però dic en el sentit si les pròpies treballadores poden pensar, esclar, si continuem amb la vaga, no sabem si avançarem tal com estan les coses. I si deixem de fer la vaga, tampoc sabem si avançarem com estan les coses. Per tant, algun, no sé si dir, ferro roent o no roent, ens hem d'agafar.
Sí, és una qüestió de fer absolutament per part de les treballadores. Jo entenc que les treballadores ho han fet defensant els seus propis drets i intentant doncs, que el govern actual canviï la seva percepció respecte d'elles i canviï les maneres de fer, la manca de transparència, no? I que faci les coses bé d'una vegada, no? I d'altra banda, crec que han deixat la vaga per una qüestió de donar un servei a les famílies. És a dir, al final les famílies s'estan veient molt perjudicades i jo crec que per una qüestió de responsabilitat les treballadores de les llars han fet el que han cregut més idoni, no? I en tot cas des d'aquí vull donar tot l'agraïment i el suport a les treballadores en aquest cas perquè crec que han fet el que han pogut, eh?
I ara la darrera sobre aquesta qüestió, hi havia una solució ràpida?
Hi havia ràpida...
No, ràpida.
No, ràpida no.
Ràpida no.
Ràpida no. Això són, hi ha projectes a curt, a mitjà i a llarg termini. Parlem de l'administració, hi ha terminis, hi ha processos i també en aquest cas, empreses licitadores i, per tant, és més complexa tot el del que... Però, clar, si portes des del mes d'abril de l'any passat amb això, com a mínim podries haver obert un procés de diàleg.
Mm-hmm. Em refereixo a aquest estat de coses actual i en el procés estant... en l'estadi on estava, sí. Era difícil plantejar una solució ràpida.
Absolutament.
Perquè ja hi havia drets adquirits, suposo.
Exactament.
I quan hi ha drets adquirits, tremola, perquè algú pot dir, bueno, escolti'm, molt bonic tot, però...
S'han consolidat. Exactament.
Vet aquí la història. Mira, doncs, a partir d'aquí, un altre que em surt. No deu haver massa casos a Catalunya d'un grup de treballadores d'una llar d'infants, part de les quals la justícia... els hagués atorgat la consolidació d'un sou. I, en canvi, al seu costat tenen les treballadores que van venir després, que, evidentment, no formen part d'aquesta resolució judicial de la qual varen participar les primeres. Això no deu passar massa llocs.
No, a més, és una discriminació.
És que ho preguntava per això.
És que és una discriminació.
Perquè, esclar, si es va a la justícia, hi hauria un altre jutge que digués, vull creure... Escolti'm, aquí hi ha una discriminació.
El meu àmbit no és el dret laboral, però des d'una vessant jurídica entenc que com a mínim hi ha una discriminació respecte a unes treballadores que fan les mateixes funcions, la mateixa categoria, i tenen un diferent sou.
Per allò, reblar el clau, eh? De la mateixa manera que en el seu dia les treballadores van haver de fer la seva pròpia penitència i obrir un procés judicial que l'Ajuntament no volia obrir, ara... i és un figurat, l'altre grup de treballadores que no tenen acoplament podria obrir un procés judicial dient que estaria en un greuge comparatiu i que algun jutge els pogués dir, doncs mirin, vostès tenen raó.
No sé fins a quin punt es podria demanar,
d'acord?
Però això crec que s'hauria de valorar respecte al conveni, el conveni de les treballadores, d'acord? En tot cas...
Ho dic per si hi ha altres elements que seria bo posar sobre la taula o que hagués estat bo posar sobre la taula.
Absolutament.
Perquè és una situació, vull creure que normal...
Absolutament anormal.
Absolutament anormal, no?
Sí. No és normal que unes persones en les mateixes categories, com a salari base o amb determinats complements que facin exactament el mateix, cobrin diferent.
D'acord. Anem pel cas del Club Natació.
Sí.
Fins on sabeu com està i la necessitat de liquidar-lo, tothom l'ha dit en veu alta, és gairebé tan recurrent als plens com allò de dir seré breu, la necessitat de liquidar el Club Natació i el Consorci, però...
Bé, doncs, el propi club va instar un preconcurs en el mes de desembre. Entenc que encara, és a dir, parlo de memòria, que el termini no sé si...
Bé, ens deien l'altre dia que estan esperant que els designin ja l'administrador concursal.
Doncs l'administrador concursal anirien a liquidació, ja dels béns, drets i deutes d'aquesta...
Perquè ens quedi clar. Què fa un administrador concursal quan una de les dues parts demana l'administrador concursal?
No, l'administrador concursal, segons en el moment en què estem, el que fa és... el jutge ja insta el procés de liquidació,
sí,
perquè el procés d'acords o d'acords de conveni de liquidació no s'ha pogut arribar. I llavors...
És a dir, s'entén esgotat aquest període perquè no s'ha acordat, sí, i per tant es va a una via més directa.
Més directa, és a dir, el jutge nomena obre el que és el procés de liquidació i nomena un administrador concursal, i l'administrador concursal és el que ha de fer és agafar els béns, els drets i també les obligacions i els deutes.
De les dues parts, s'entén?
Exactament, i obrir aquest procés, doncs, potser a particulars, primer una valoració, aquesta valoració, aquesta taxació, i després veure de quina manera es va liquidant tots els crèdits que pugui tenir aquest club. No? En aquest cas, el que s'haurà de veure és de quina manera planteja l'Ajuntament la situació i jo entenc que haurien d'estar en converses.
Perquè, hi havia una taxació feta, no?
Hi havia una taxació feta de, no sé si fa 10 anys, molt antiga.
D'acord.
Sí, sí, i els terrenys, evidentment, el valor dels terrenys no tenen res a veure.
Totes dues parts han d'estar d'acord amb el que digui l'administrador concursal?
No necessàriament. No necessàriament, no. Aquí l'administrador pot nomenar un pèrit independent i que aquest doncs, faci aquesta taxació i busca una persona interessada en l'adjudicació.
I si, jo què sé, l'administrador concursal fa una taxació, el Club Natació està d'acord amb aquesta taxació i l'Ajuntament no hi està d'acord, tornem a estar una altra vegada amb la mateixa.
No, l'administrador farà aquesta proposta, farà un informe trimestral i ho elevarà aquesta proposta al jutge, i el jutge, si ho veu raonable, ho aprovarà. L'Ajuntament el que podria fer és després presentar un recurs, però en molts casos no té recorregut si això passa. És a dir, si la taxació acordada per l'actual... per l'administrador i el pèrit és raonable i el club està d'acord, doncs molt probablement serà aquesta taxació.
Com ho arreglaríeu, això?
Home, és complicat.
Perquè és que aquest pas l'ha fet a una tació...
És que està
en una...
Sí, és que a més a vora del centenari, a punt de fer el centenari, és una llàstima que ens trobem en aquesta situació i el que... Com a mínim, jo vaig demanar diverses coses. La primera, que sigui, com he dit moltes vegades, procés transparent, obert, i amb lleialtat entre totes les parts. I en segon lloc, intentar a través d'un pla municipal, intentar com a mínim donar garantia a l'esport federat, no?, de la vila, que especialment és el Club Natació qui dona aquest servei.
Perquè sembla que hi hagi una unanimitat. És a dir, el Club Natació vol salvar tothom. El problema és com liquidar el consorci.
Sembla, però no, és a dir, no ens presenten una viabilitat a futur. És a dir, en el cas de la piscina tenim pla de viabilitat des del 2015... I en el cas de la connotació portem des del 2015, l'octubre, liquidat segons la llei i esperant que algú faci alguna cosa. No? I no s'ha despertat l'actual govern perquè ja la pròpia alcaldessa tindria responsabilitat patrimonial per la manca d'actuació en quant a la liquidació. No? I jo crec que només ha estat això. És a dir, mirar el seu... És a dir, que no els afecti a ells, però no trobar una solució com a mínim que sigui raonable i que garanteixi el futur del club.
Si està obert un procés per part d'un administrador concursal, es pot liquidar el consorci igualment?
Sí.
Sí?
Sí, sí. El consorci, de fet, està liquidat. Ara és... O sigui,
sí, sí, dir, ara, aclarir què pagues tu i què pago jo.
Exactament. I que... El procés de liquidació i després ja...
Una... És a dir, des del punt de vista administratiu està liquidat, sí, sí. Des del punt de vista, evidentment, dels
civil,
diners... No.
Civil, privat... Sí. És a dir, en aquest cas serà tant... És a dir, qui hagi pagat de més per compte de l'altre pot reclamar, és a dir, es diu acció de repetició, pot reclamar la part que ha pagat de més, a més amb els interessos, el principal, etc. No? En tot cas, s'haurà de valorar realment de quina manera es porta a terme aquesta liquidació, la qualificació dels crèdits, si són privilegiats, si hi ha treballadors, si hi ha crèdits ordinaris, si, en quina situació. I segons com, bueno, jo ara veig complicat el futur, però crec que, malgrat això, el govern ha de tenir com a mínim el cap en aquest tema. No?
Us vendríeu l'equipament? O cediríeu la gestió? O què?
És complicat, ara. En aquest moment és complicat. És a dir, jo crec que arribem molt tard. No puc dir-te si faria una cosa o l'altra, perquè...
Això de la natació és un... Ningú és capaç... És que fa 12 anys tampoc ningú era capaç. És que... És cert, però és així, eh? És un meló tan difícil.
És un meló difícil, però crec d'una banda... Potser el tema... Jo parlo de, sí, teòricament, sí, sí. És a dir, el tema de la sessió seria una opció també per, com a mínim, garantir l'esport federat, garantir també la marca, garantir...
Ho dic perquè des del propi club ens diuen que hi ha un rosari de problemes de manteniment tan gran, sí, que això només ho pot assumir...
Sí,
Això no està bé.
El club, en tot cas, podria fer... el que podria fer és... És a dir, el club podria tenir continuïtat sense les instal·lacions, també. És a dir, podria haver aquest contracte de cessió. Hi ha diverses figures jurídiques que es podrien plantejar. Però...
Tot i que és cert que la piscina que hi ha allà és una piscina que no té ningú, perquè té unes dimensions...
Exactament. És un tema molt complicat, és un meló que jo crec que serà un punt important a valorar els propers mesos i crec que, com a mínim, donar sortida als treballadors, als esportistes, al Club Centenari i especialment a tots els socis i sòcies del club.
Pregunta final sobre això. Li pot costar més diners a l'Ajuntament?
No, en aquest moment no. Crec que no. És a dir, haurem de veure i valorar si com es fa en els propers el procediment concursal, de quina manera es porta a terme i quines mesures adopta tant el jutge com l'administrador concursal.
I ara un altre que potser no té resposta. I si al Club Natació li costa això un dineral, està exposat a la desaparició, perquè aquí pot pagar determinades quantitats.
Serà difícil. Serà molt difícil, sí, sí, i això podria estar abocat a la desaparició o a la liquidació definitiva, efectivament. És una situació, el problema és que tant el govern anterior com aquest, especialment aquest, no han volgut, com es diu en castellà, no? Coger el toro por los cuernos, no? I treballar aquest tema des del minut zero, no? I en canvi el que han fet és, bueno, ja hem parlat amb un despatx concursalista, després el concursalista, doncs, bueno, des del pla teòric jo també et puc explicar moltes coses, però el problema és que he vist una manca de lideratge absolut en moltes àrees i no només parlo en el cas de la regidoria del senyor Monasterio, en via pública, en esports, sinó també en urbanisme. El propi senyor Terrado, l'últim ple, ens deia que, clar, perquè no em van avisar fa 4 anys. Escolti, és que vostè és el regidor, no sóc jo, no? O el senyor Martínez, també en el tema de la licitació, el senyor Martínez Lluís. És a dir, hi ha hagut una manca de lideratge, crec que és incapacitat. Ho sento, però crec que ho penso així, és a dir, és incapacitat, no saben tirar endavant aquestes regidories i de fet crec que moltes de les persones que estan a l'oposició ho farien molt, molt millor.
M'agafo la nota de premsa. Valent Sitges denuncia l'augment del 10,8% de les tarifes de la piscina municipal, uh-huh, que és una denúncia que va fer també el regidor Rafael Font de Junts en el darrer ple municipal.
Efectivament.
Perquè la qüestió de la piscina municipal, no diré que sigui més fàcil, perquè em sembla que tampoc no ho és més fàcil.
No és fàcil. Bueno, ja sabem tots que estem en un pla de viabilitat que en tot cas es va complir mínimament durant el passat mandat amb, sí, el senyor Miquel Forç, però en aquest mandat ha canviat d'empresa i a més estan apujant les tarifes.
Canviat d'empresa o ha canviat el nom de l'empresa?
D'empresa. I a més han canviat el tema de les tarifes, no? El que no té sentit, i això ho comentava també el senyor Font, és que agafes els gimnasos de Barcelona, l'àrea més, bueno, més cara, no? De Barcelona, i fas una comparació amb la piscina municipal, que ha de donar un servei municipal, un servei públic, i en tarifes que són molt més altes aquí, no, és que no té cap sentit. Llavors crec que des d'aquest punt de vista, com a piscina municipal, ha perdut el sentit de servei públic per aquestes tarifes, i com a mínim l'actual govern s'ho hauria de pensar. El problema és que adopten decisions sense mirar-les, sense valorar realment l'impacte que poden tenir, i a més dient, és el que hi ha, no? O sigui, és aquesta deixadesa el que em preocupa.
Que la municipalitzaríeu?
No, faria complir el pla de viabilitat, l'inicial, 2015.
Ho dic perquè també tampoc deu passar massa en municipis que haguem tingut una piscina d'un club privat municipalitzada i una piscina municipal externalitzada.
Un consorci i una piscina municipal.
I una piscina municipal.
És poc comú. És poc comú.
És poc comú.
Però també la idiosincràsia de Sitges és molt poc comuna. És a dir, en molts sentits és...
Si nosaltres encara no sabem com se'n poden presentar 14 de candidats.
Entre d'altres...
Que, escolta'm, deu ser fàcil això, però no és precisament un poble fàcil aquest.
Entre d'altres coses. No? Per sort tenim un municipi participatiu, molt actiu, amb molts esdeveniments, amb un atractiu impressionant, amb una cultura impressionant. És a dir, jo crec que tenim un municipi que fa goig en moltes qüestions, però si estigués ben gestionat seria molt millor, no?
Continueu pensant que la draga és l'única solució?
Hores d'ara, sí.
Hores d'ara, sí.
Sí, i li comento. És més, m'han passat les dades, portem més de 63-64 dies sense que les embarcacions de 1,75 de calat puguin sortir o entrar al port de l'Aigua Dolç. Per què? Perquè no es draga la sorra del port i perquè no hi ha permís de l'Ajuntament per dragar aquesta sorra i portar-la a les platges.
Que és aquell permís que es va anunciar que es donaria en el darrer ple municipal, no?
Aquest permís està donat per l'Estat, per Generalitat i no per l'actual Ajuntament. Per què? Perquè no volen dragar les platges, no volen fer aquesta aportació de sorra. I jo dic una notícia que ens ha arribat des del port.
No va dir el regidor escolar que deixarien la sorra en aquella, com ho va dir, platja humida, situada al costat del port.
Bueno, podríem fer moltes bromes.
Però és a dir, hi ha el permís de l'Estat, hi ha el permís de la Generalitat, però no hi ha el permís de l'Ajuntament encara.
Exactament. Segons ens han manifestat persones que treballen al port, no responsables, però sí persones que treballen al port, i també personal que està vivint i està patint aquesta situació, que no poden treure les embarcacions que volen estar aquí al port no poden entrar perquè el calat és molt petit, 1,75, i evidentment doncs, aquesta sorra s'hauria de dragar i aportar a les platges de Sitges. Per cert, que és sorra que ve de les nostres platges i que no es vol regenerar per part d'aquest govern, no? Això d'una banda, i de l'altra banda, a curt termini, sí. La meva proposta és del dia 1, si arribem al govern, dia 1, acord programàtic, portar primer la draga, i en segon lloc, dia 2, començar a treballar en un projecte de futur per regenerar les nostres platges. I parlo de l'Espigó, en aquest cas. Que en el cas de Palamós ha estat un èxit, l'Espigó submergit. De fet, porta més de 4 anys. I
l'Espigó submergit, on, de quina manera?
Bueno, el projecte inicial que hi havia a la platja.
Aquell de la platja Sant Sebastià?
Efectivament.
Aquell que va quedar enterrat perquè hi va haver un particular que va presentar...
Sí, un particular que també era interessat, també, perquè també tenia, en aquell moment, ell presentava també una sèrie de projectes propis, s'enginya aquesta persona i també tenia, jo crec que té interessos en aquest punt, però en tot cas...
No sé quants anys fa ara d'aquell...
4 anys.
Més?
2019.
El 2019?
Sí, al final del mandat.
Al final del mandat de Miquel Fons?
Aquell, sí, sí. Ja. Últim o penúltim ple, va ser.
D'acord.
Llavors, el problema és que, jo entenc, que un govern sortint que no es tornava a presentar no volia més problemàtiques i ho va deixar tot en mans del nou govern que sortís, no? I el problema és que aquest govern no...
És a dir, que d'alguna manera recuperaríeu el concepte de l'època de Miquel Fons.
Efectivament.
Utilitzem la draga fins que no hi hagi la possibilitat de tenir un sistema alternatiu que permeti una regeneració de les platges de manera natural.
Efectivament. És que, a més, aquesta regeneració s'ha vist en molts municipis. Concretament a Catalunya ho tenen a Palamós. M'ho va comentar una persona que era d'allà.
Aquesta dels espigons submergits,
efectivament.
Perquè la regeneració de Draga, al cap de dos dies, se'n va tota l'aigua.
A més, es fa de manera natural i de fet, es va recuperar el litoral.
És a dir, funciona.
Funciona, efectivament, funciona. I entenc que aquesta seria la nostra proposta. Inicialment Draga, fins que no tinguem una aportació adequada, i després estudiar tant l'espigó de platja Sant Sebastià com potser en alguna platja de més, no? Però en tot cas em fa una mica tristor, no?, el fet de veure com el govern adopta criteris ideològics sense informes. És a dir, jo recordo fa 2 anys en unes al·legacions que es feien, crec que era ordenant, no sé, recordo si eren ordenances o pressupost, una entitat ecologista deia que no hi havia informes sobre aquest impacte en les platges. Per tant, és absolutament ideològic. S'ha fet creure, no?, a la gent que tenia aquest impacte, i l'impacte, evidentment, com tot en la vida, no? És a dir, des d'un got de plàstic pot tenir impacte, però l'impacte pot ser molt suau o menor, no?
Deixeu-me, si em permeteu, però el context sembla bastant evident, però no, que tot arreu les platges estan retrocedint, que estan erosionant platges a tot arreu.
No necessàriament. És a dir, evidentment el nivell del mar està pujant, però són centímetres, però el problema són els temporals i de quina manera el litoral, hi ha una afectació sobre aquest litoral, especialment a Europa i a gran part del món, el litoral hi ha una afectació humana directa. Això és normal. El problema és veure de quina manera els temporals no tenen l'impacte que tenen i de quina manera som capaços de regenerar aquestes platges. Però és que no només hi ha una finalitat ecologista, sinó també hi ha un servei públic, també hi ha d'haver un servei o unes necessitats econòmiques també que cobrir, no? Hi ha persones que viuen també de les platges i, evidentment, hem de valorar tot en conjunt i trobar aquest equilibri. És a dir, la vida no és ni tot blanc ni tot negre, ja hem de buscar aquest equilibri.
10 i 44 minuts, una final. Què pot passar amb Kansas Picnic i Club de Mar?
Doncs el problema és que portem molts i molts anys amb una decisió judicial i sense capacitat de recurs, i això dependrà de Costes. En el moment que Costes digui que això s'ha de tirar avall, doncs veurem, no? El tema és que, de moment, des de l'Ajuntament, i no en aquest mandat, sinó en els mandats passats, vam aconseguir que es declarés BEFIL i també es declaressin com béns d'interès per la vila. Però veurem de quina manera ho tiraran endavant i quin panorama s'obre, no?, en el futur.
Guanyarà Costes, no?
Ho va guanyar ja fa molts anys. Des de l'any, jo crec que any 94, més o menys, i ja portem molts anys, ja ho van guanyar, perquè, a més, és el punt aquest de marítim o terrestre, no?, que pertany a Costes, no és competència de l'Ajuntament, i, bueno, veurem. En tot cas, a mi el que m'interessa és l'aportació de sorra a les platges i també que el port pugui tenir puguin treballar amb normalitat.
3:15, Manu Rodríguez, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Fins a propera.
Gràcies.